Les malalties infeccioses a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Ho escoltes amb Ricard Ostrell, al suplement.
12 i 18.
Què fas?
Les malalties infeccioses també han estat punt de partida de moltes pel·lícules. Hi ha molta ficció al darrere. I avui en recordarem 4. Amb la Cati Mollà. Bon dia, Cati.
Molt bon dia.
Com estàs?
Jo molt bé. I vosaltres, com ho duis? Doncs
pues bé.
Bon dia.
Acabant, recta final. I Josep Maria Bunyola. Josep Maria.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Doncs bé.
Doncs fantàstic, escolta'm.
Doncs aquí, disfrutant de la marató.
Comencem per la primera pel·lícula. És Àngels in America.
You have had sex with men. Many, many times, Roy. And one of those men, or any number of them, has made you very sick. You have AIDS.
AIDS? You know, your problem, Henry, is that you are hung up on words.
On labels. De què va això? Cati.
Més adaptacions ha tingut al cinema i que més font de grans pel·lícules ha estat que és la sida. Perquè si vos diuen sida, segurament penseu, Mercè, Ricard, en Filadèlfia,
sí,
per exemple,
sí.
No? Recentment en Dallas Buyers Club, però nosaltres n'hem triat una mica més alternativa, que és una minissèrie que va fer l'HBO.
És minissèrie, això, eh?
Minissèrie. Són 6 capítols de 50 minuts.
Angels in America.
Angels in America, basada en una obra de teatre per la qual l'autor, Tony Kushner, va guanyar el Premi Pulitzer l'any 93. La sèrie la va fer 10 anys més tard, l'HBO, i és una sèrie que, a part de tot, és molt onírica i és una cosa que de vegades s'agraeix amb aquest tipus de pel·lícules, no? Que se deixin endur per una cosa una mica més surrealista. La pel·lícula es basa en dues parelles afectades de diferents maneres per la sida. Una d'elles és una parella homosexual, un d'ells té la sida, i el seu al·lot no ho acaba d'acceptar tal i com ho hauria de fer per ser la seva parella sentimental. L'altra són una parella de dos advocats que fan feina junts, són tots dos homosexuals, però cap dels dos ha parlat mai obertament de la seva orientació sexual, i és que un d'ells és mormó, està casat amb una dona i té una mare que no podria consentir que el seu fill fos homosexual ni tingués relacions amb homes, que recordem, això són els anys 80, la sida despertava encara als Estats Units.
A més, els espectadors de teatre més veterans poden recordar que va ser l'espectacle inaugural del Teatre Nacional de Catalunya amb el Josep Maria Pou, en el seu moment quan el director era el Josep Maria Flotats, és a dir, abans que se li abraonessin.
I encara enguany ha estat adaptada, de fet ha estat al National Theatre de Londres amb Andrew Garfield i Nathan Lane com a protagonistes, o sigui que segueix circulant la versió teatral, però clar, proposam la versió cinematogràfica perquè a més també tenia un repartiment de luxe.
Sí, això anava a preguntar-te, qui hi havia de repartiment?
El millor, el gran protagonista de la sèrie era Al Pacino,
hombre,
que dona vida a Roy Cohn, aquest advocat homosexual que als 60, als anys, o sigui, quan ell té uns 60 anys ha aconseguit tot l'èxit del món, però no pot sortir a l'armari perquè això derrumbaria la seva carrera i la seva vida. Però l'acompanyen Meryl Streep, que fa tots els papers inimaginables per Meryl Streep, passa de ser rabí, a ser mare, a ser secundari, que no reconeixes, no saps del tot si és, perquè clar, van voler conservar aquest esperit teatral, que els actors no només fessin un paper, també Emma Thompson, Patrick Wilson i Jeffrey Wright, a qui molt recordareu, de Westworld, l'ha redescobert una mica aquest grandíssim actor. En tot cas, val a dir que aquesta pel·lícula va guanyar el Globus d'Or, l'Emmy a millor minissèrie el seu any, i que Mike Nichols, que és el director del Graduado, entre d'altres, just abans de morir va dir que per ell era la seva obra magna, l'adaptació d'Angels in America. O sigui que, per als majors.
L'apuntem. Avui estem fent recomanacions, 4 pel·lícules de que tinguin a veure amb les malalties infeccioses. La segona.
If you think you're not afraid of the dark, if you think you have a strong stomach, if you feel nothing can shock you, if you say you don't scare...
Venen de dintre de...
No anem bé, Bunyola, eh?
A veure un moment. El terror és el gènere perfecte.
Clar, si parlem de malalties infeccioses, hem de parlar del terror. I el que hem volgut és sortir de la infecció més famosa de la història del cine, que és la de zombis, perquè en podríem posar molts exemples, 28 dies després, arribant al clàssic inicial de Romero, eh? Però nosaltres us volem parlar de l'òpera prima de David Cronenberg, del senyor David Cronenberg, l'any 75, que va guanyar el Premi a Millor Direcció a Sitges, i que és la història d'un científic que treballa en un edifici d'apartaments molt luxós situat en una illa, a Montreal, és a dir, aïllat de la resta de la ciutat i, per tant, un ambient ideal perquè hi quedi tothom tancat. I aquest científic el que vol és experimentar amb un paràsit que entri, s'infiltri dins dels intestins o del cos de les persones per generar òrgans, és a dir, per substituir el que seria el trasplantament d'òrgans. A partir d'aquí es genera, doncs, això, un paràsit intestinal amb molt mala llet que s'introdueix doncs, al cos de, dels habitants d'aquest edifici, provocant-los, no és que els converteixi en morts vivents, sinó que els converteix en éssers amb una fam sexual desmesurada. És a dir, una gent amb...
Fornicant tota l'estona.
Tenen moltes ganes de braonar. Aquests sí que s'abraonen davant de, damunt de tothom que es troba.
De mirar, que no tingui aquest paràsit.
Epa!
Ai, 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 ostrell, ai... Vas molt llançat, avui, m'han dit.
No, vaig... Sí, qui t'ho ha dit?
No sé, corre a la brama, a la redacció.
Ah, vaja, no
sé. Ja m'ho explicaràs després.
Ah, no sé. Potser sí que té el paràsit.
Sí, sí. No ho sé. En tot cas, és una pel·lícula políticament incorrecta, gamberra, evidentment, fa òbvia pels fans del cinema de terror, especialment recomanable. Però que funciona molt bé vista ara, perquè veus moltes de les obsessions de David Cronenberg, un director que sempre ens ha parlat molt de la carn, com es corromp, dels instints més primaris de l'ésser humà, i aquí això estava molt ben reflectit. La veritat, funciona.
Pel·lícules que fa 40 anys que es van fer, pareix que avui dia les has de veure i no t'han de remoure una mica, o que ja ho has vist tot, o que no te provocaran allò que tal vegada els 70 sempre provocaven, i puc donar fe que és difícil de veure avui en dia encara, eh?
Bé, home, tu no et deu agradar gaire el terror, eh?
Home, no, vull
dir... Hem vist coses molt pitjors,
eh,
avui en dia.
De quin any és, la pel·lícula?
75.
Bé.
De tota manera, el tràiler que hem sentit amb aquesta veu tan extraordinària que hi havia els tràilers de fa 40 anys, acaba dient, si aquesta pel·lícula no et fa por, has d'anar a un psiquiatre urgentment.
Pel·lícula sobre malalties infeccioses. Tercera, aquesta.
I can't really remember when I last had any hope. And I certainly can't remember when anyone else did either. Because really, since women stopped being able to have babies...
Hijos de los hombres, Cati.
Aquesta és una pel·lícula que, si no heu vist, la veureu amb uns altres ulls ara, que quan es va estrenar, que era el 2006, perquè ens situa l'any 2027, o sigui, res, d'aquí 10 anyets de res, quan un virus ha fet que totes les dones del món no es puguin quedar embarassades. O sigui, l'extinció de la humanitat s'acosta, perquè tota la humanitat s'ha quedat estèril. Què passa en aquesta situació? Que un home troba la manera de protegir la darrera i única esperança, si és que n'hi ha, perquè la humanitat pugui sobreviure en aquest virus. El protagonista és Clive Owen, l'home que ha de protegir aquesta única esperança de la humanitat, però allò que s'afegeix avui en dia com a manera de rellegir la pel·lícula és el fet que tot això passa a un Regne Unit que s'ha convertit en l'epicentre on volen arribar totes les persones de la resta del món fugint de les guerres, dels conflictes, dels problemes que ha significat aquest virus, i el Regne Unit ha tancat les portes i ha convertit tot allò en una espècie dels camps de refugiats que avui dia omplen Europa. O sigui, veure la pel·lícula a dia d'avui no només pel fet de que tracti aquesta infecció, aquest virus que fa que la humanitat no pugui sobreviure, sinó per veure com allò que fa uns anys era ciència-ficció, de qualsevol manera s'ha convertit en realitat a l'Europa d'avui dia, en 10 anys, realment es garrifa bastant. És una pel·lícula més dirigida per Alfonso Cuarón. Josep Maria, no sé si m'ho ha anat de raó, però jo crec que...
Sí. A més,
estava pensant el que deies. Sí,
té un pla seqüència cap al final de la pel·lícula molt llarg, i que qui l'ha vist el recorda, que és realment com està... No sé si dir vivint un videojoc, però gairebé. Estàs tan immers en la situació que viu el Clive Owen, el protagonista, que realment una pel·lícula espectacularment ben
rodada. Però veig que no va tan desquadrada. D'aquí 10 anys és perfectament factible, tot això que expliques, eh?
Per això t'ho deia, que quan la van estrenar, jo recordo veure-la al cinema i pensava que era ciència-ficció, i enguany l'he tornat a veure, i la sensació era que t'entrava com una vergonya d'estar veient una cosa que s'està convertint progressivament en una realitat, i que la societat que tu veus allà plasmada és incapaç de salvar. Sí que hi ha un grup, una resistència, per dir-ho de qualque manera, dels quals formava part Clive Owen, també Julianne Moore, un altre dels protagonistes de la pel·lícula. Està tot això basat, per cert, en una escriptora típica de novel·la detectivesta, que era P.D. James, i va ser la primera novel·la de ciència-ficció que va fer. I clar, és una pel·lícula desesperançada, però sí que hem de dir que dona certa llum i certa esperança, tot i que durant tota la pel·lícula allò que li pesa a un és veure fins on són capaços d'arribar.
Hijos de los hombres és la tercera pel·lícula que ens recomanen la Cati Moya i el Josep Maria Bunyol, i la quarta és Contagio.
It's a groundbreaking ceremony for a new factory.
Did she mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane at the airport?
No, she said she was jet lagged.
Steven Soderbergh.
Sí, no és una pel·lícula rodona, però sí que, si parlem de cinema sobre infeccions, l'hem de citar. Molt més rigorosa que no pas aquella que segurament també recordareu, que és Estallido, que era aquella del mico que traspassava l'èbola dels aires als Estats Units i sortia el Dustin Hoffman i tal. Era una mica més centrada en l'espectacle. Aquesta és molt rigorosa. El Soderbergh, si una cosa té, és que tots els projectes se'ls pren molt seriosament, canvia molt de registre, de gènere. I aquesta pel·lícula, que és del 2001, era una pel·lícula molt coral, que ens explicava des de molts punts de vista l'origen, la transmissió i els intents de control d'un virus semblant a la grip, contret per la Gwyneth Paltrow a l'inici de la pel·lícula Hong Kong. Per tant, tenia molt ressò amb el tema de la grip aviar, de les modalitats de la grip asiàtica, uns temes que en aquells moments estaven ocupant els mitjans de comunicació, no? I, a més, es fixa molt en el front mèdic de com s'ataca aquest tipus d'epidèmies. I es fixen personatges del Centre de Control i Prevenció de Malalties, de l'OMS, amb un repartiment estel·lar, a banda de la Gwyneth Paltrow, que dèiem, el Matt Damon, el Jude Law, la Kate Winslet, la Marion Cotillard o el Lawrence Fishburne. El problema era que volia tocar potser massa trames, no sé si estàs d'acord, Cati, i al final es dispersava una mica.
Sí, però jo deia com a dues pel·lícules, no? La primera part, que és aquesta arrencada quan s'estén tota la pandèmia, quan veus com està afectant a la gent, com des dels organismes sanitaris s'estan enfrontant a ella, que això és una cosa que amb aquests casos que deies ara, per exemple, la grip aviar, recentment ho hem viscut com a espectadors, però entrar allà de dins era realment interessant, i després hi ha una segona part de la pel·lícula que aquí sí que intenten, per jo, estirar tal vegada massa casos personals, massa acostament, una mica massa sentimental, i s'ha perdut una mica, però l'essència de la primera part realment bastant redona, crec jo.
No, i a l'inici hi ha dades molt interessants, que és una persona es toca la cara no sé quantes vegades.
I ara m'estava tocant.
I llavors això implica que puguis infectar-te i això infecta altres persones.
Exacte, és una pel·lícula que et mostra que la propagació d'una epidèmia pot ser esgarrifosament fàcil. I a més,
sempre toquem, sempre estem en contacte amb coses.
Donant la mà a la gent que esternuda.
La boca.
El metro, és el metro.
Exacte, gent que esternuda i no es tapa la boca.
Ai!
I, a més, al final era com si fos una pel·lícula d'Agatha Christie, una novel·la, una història d'Agatha Christie. La darrera escena ens mostrava l'origen de l'epidèmia, com havia arribat, com s'havia transmès per via animal fins a Gwyneth Paltrow a l'inici, no? Per
tant, era la gran incògnita de la
pel·lícula. Funcionava també com un thriller molt més rigorós científicament que la majoria de thrillers que veiem.
Contagio, la llista d'aquestes quatre pel·lícules que avui ens han proposat la Cati Moya i el Josep Maria Bunyol, Àngels in America i Hijos de los Hombres, venen de dintre de i Contagio. Que vagi molt bé, que tingueu un bon diumenge i bona marató. Adéu,
Cati.
Igualment.
Adéu.